Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, una nova edició del Converses a la cadena COPE Catalunya Andorra, aquest dissabte en companyia del Leandro Lamor de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro, benvingut.
Bona tarda.
Maria Jesús Cañizares, Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona
benvinguda.
Tarda. Gràcies.
Marcos Pardeiro, Economia Digital. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
I Juan Carlos Valero, ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
També al Converses. Convidat aquesta setmana el senyor Carles Tusquets. Bona tarda, senyor Tusquets.
Bona tarda.
Ell és empresari, financer, president del banc Mediolanu i aspirant, també podríem dir, a la Cambra de Comerç de Barcelona, que finalment no va aconseguir els vots suficients per imposar-se a la candidatura independentista del senyor Joan Canadell en unes eleccions, podríem dir, envoltades de moltíssima polèmica. Van ser polèmiques i encara dura aquesta polèmica. Des del mes de maig, quan es van fer aquests comicis, el senyor Tusquets, podríem dir que ha guardat silenci. Ara hem sabut que vostè i el senyor Ramon Macià han portat el tema d'aquestes eleccions per les presumptes irregularitats que hi ha hagut al TSJ, al Tribunal Català, i, en fi, han impugnat els comicis, com deia, polèmics. En què basen aquesta impugnació, senyor Tusquets? I entrem ja directament en matèria.
No, nosaltres no, amb aquesta impugnació, no anem contra l'ANC ni contra cap d'un dels altres candidats. Anem contra el sistema de com s'han celebrat aquestes eleccions. L'article 24 del decret 125 de l'any 2018 de la mateixa Generalitat de Catalunya diu que les garanties del vot a les càmeres de comerç ha de ser una garantia robusta. Això què vol dir? Vol dir robusta i equivalent amb el sistema de vot electrònic presencial i el vot electrònic remot des de casa teva, no? Vol dir simplement que han de tindre els mateixos processos d'autentificació i de garantia. Si anaves a votar presencialment, requeries portar el DNI, poders notarials de la teva empresa, per cert, no còpies simples sinó originals, i et donaven un codi d'un sol ús per poder apretar el botó de l'ordenador i votar. Aquestes garanties i el codi del segon ús, sobretot, no existien en el cas del vot electrònic remot. Fixi's quina casualitat que tots els vots que s'han anul·lat eren els electrònics remots, cap dels presencial. És a dir, si no hi ha garantia, i a més, en base a què s'han anul·lat aquests vots? Pues a criteris absolutament subjectius de l'auditor. Per cert, quan la Generalitat convoca el concurs d'auditoria, va quedar desert, ningú es va voler presentar, perquè les grans marques d'auditoria van declarar que era absolutament impossible de controlar. I vas tindre d'adjudicar a dit, sense concurs, es va tindre d'adjudicar l'auditoria. I aquesta auditoria ha determinat una sèrie de vots nuls sense especificar la raó i sense deixar-se tindre interventors per comprovar si aquests vots eren vàlids o no.
De quants vots estem parlant, senyor Tusquets?
Pues al final quasi més de 600.
600 vots nuls?
Nuls.
Nuls.
I pensem que, per exemple, estem nosaltres, la nostra candidatura, la candidatura que jo encapçalava, amb de l'ordre de 8 epígrafs, que estaven, que veiem cada segons, alguns d'ells per un vot, per dos vots, per quatre, per deu, és a dir, per poc vots significatius, haurien guanyat aquest epígraf i hauríem, potser no tindre majoria, perquè la cambra són 60, les cadires de la cambra.
És complicat el sistema.
Per eleccions només 40, perquè hi ha 14 empreses que tenen dret a una cadira
de plata
per pagament, i 6 que són els representants de les patronals. Per tant, potser no hauríem guanyat amb els 40, però sí sobre els 60 amb el recolzament de les empreses que paguen més import i de les patronals, hauríem tingut absolutament un canvi de govern, perquè la ANC, no oblidem que ha tingut 31.
Hi hagués hagut majoria absoluta de la candidatura independentista.
Si s'haguessin canviat aquesta majoria, clar, perquè la majoria és 30-31, i jo, en la meva candidatura, els que es van presentar conjuntament a mi, en alguna d'aquests escons que s'han quedat anul·lats i que estem de pocs vots de ser primers, hauria canviat absolutament la majoria. Podria haver canviat absolutament la majoria. Per tant, i podria haver canviat no solament el president, sinó tota l'òrgan de govern.
I ara, en aquest moment, en quina situació ens trobem? Ja l'ha presentada ja aquesta impugnació a aquests resultats de les cambres, el procés de com han anat les votacions. Miri, això, quin recorregut té?
Hi ha diversos incompliments. No solament l'incompliment propi de l'organització de la Junta Electoral Central, que està presidida per la Generalitat de Catalunya, que ha incomplert la seva pròpia legislació per no posar les mateixes garanties robustes amb el vot remot que amb el vot presencial, sinó el que deia abans, no? És a dir, per exemple, ens han anul·lat vots perquè l'auditor va trucar per telèfon a un votant, a diversos votants, en aquest cas, per exemple, de la comunitat pakistaní de Barcelona, que com no entenien el català, van dir, bueno, pues com aquest senyor no entén el que li explico, el dono com nul. Quan, perdoni'm, primer, per ser votant de la càmera,
això, no?
Per ser votant de la càmera no és obligatori saber català. El que s'ha de fer és tindre una empresa que pagui impostos a Barcelona. Punto. I siguis tu polac, de Cuenca o pakistaní, és igual, o xinès. Mentre tu paguis un impost, ets votant. Per tant, jo no sé per què no es van fer totes aquestes comunicacions, com a mínim en anglès també, en castellà, en català i en anglès, no? Com a mínim. Però bueno, aquesta va ser una de les raons folklòriques de que ens van anul·lar uns vots, no? Bueno, jo crec que això és contradret al 100%. I com aquestes hi ha moltes més.
Acabo ja i obro micròfon a la resta de companys. Vostès, doncs, el que reclamen és que es tornin a fer aquestes eleccions a la Càmera de Comerç.
No, és que es compleixi la llei.
Val. Vostès creuen que no s'ha complert la llei, per tant, que es comenci...
No s'ha complert la llei perquè la mateixa llei de la mateixa norma que va posar la Generalitat per fer les eleccions...
No l'ha complert.
No s'ha complert perquè no s'ha demanat el còdic d'un sol ús en el cas del vot remot, que hauria evitat totes aquestes, jo diria, subjectivitats en determinar si un vot és vàlid o no, com els del senyor pakistaní, per exemple.
Sí. I com normal seria, doncs, que es tornessin a repetir aquestes eleccions, no només a la Cambra de Barcelona...
No ho ha de determinar la justícia. Jo no sé el que s'ha de fer, si s'ha de recomptar, perquè tota la
informació
està dins del disc dur, de la Càmera, o s'ha de tornar a repetir, no ho sé, això ho ha de determinar la justícia, que és el que convé fer. O potser dic que jo m'he equivocat i que no tinc raó, i que me'n vaig a casa, no ho sé, això va determinar la justícia.
Molt bé, Maria Jesús, volies preguntar, vinga.
Sí, sobre això, queda clar que és la impugnació respon a un defecte de forma, de procediment, perquè ho dic perquè al començament, als inicis de tot aquest tema, d'aquesta polèmica, es va dir que, bueno, que segons quins empresaris, que com vostè, que volien ser candidat, no van preveure una allau de vots independentistes. Jo no sé si això és el problema, i en aquest sentit, suposo que no és la primera vegada que li diuen, bueno, què ha passat, és que no van preveure què passaria tot això i quin és el futur, si finalment...
Jo mateix vaig fer un article a La Vanguardia, em sembla que és el dia 17 d'aquest mes, que dic això, que reconec que la ANC va saber mobilitzar les seves bases molt bé, perquè anessin a votar tots, això ho va fer molt bé, i que la famosa Societat Civil Catalana Emprenedora, doncs malauradament no es va mobilitzar. Home, el fet és que l'ANC ha guanyat amb el 1,6% del cens de la Càmera, 1,6% de la Càmera, amb el 39% dels votants, o sigui, no, la majoria de votants no van votar la categoria de l'ANC, 39% dels votants, amb una participació total de l'ordre del 4%, més o menys. És a dir, aquest sistema tan modern que va voler imposar la Generalitat tampoc ha servit per millorar la participació. La participació es va millorar respecte a les anteriors perquè van haver-hi 5 candidatures. La del senyor Macià, la del senyor Crous, la meva, la del 50-50 i la de l'ANC. I això és el que va mobilitzar la gent per votar, no el sistema de vot que s'ha demostrat que té que té pues, per dir-ho d'una manera, com a mínim problemes de verificació i de garanties múltiples, no? Sinó perquè es va humanitzar, es va augmentar la participació, que encara és molt escassa, perquè només un 4% va votar dels possibles votants, no és representativa. Per tant, no es pot dir, no es pot dir amb el 1,6% del cens que l'empresari català o barceloní és independentista o és a favor del procés, a favor de l'estat, no, d'un estat independent. A l'1,6% sí, segur, però serà l'1,6% del cens, el reste no ho sé.
I si es consolida aquesta presidència de la ANC, si el jutge pel que sigui diu que, bueno, que això està bé, quines conseqüències pot tenir? Quin futur
li espera l'empresa? Si el jutge que està bé, pues marxem a casa i que, escolta, que faci el que vulgui. No, no podem fer res.
Vull dir, efectes de l'economia, dels projectes de la cambra, què pot passar, no sé, si avecina un panorama negatiu...
Bueno, a veure, el que durant tota la campanya electoral aquesta plataforma guanyadora, l'ANC, ha estat dient és que la cambra ha de ser una estructura d'estat per la república, la cambra ha de ser un instrument per fer un discurs internacional del problema del procés dels presos, etc., a Catalunya, i entre altres coses també que s'ha de declarar el rei Felip VI persona non grata i diverses coses més. Això, perdoni'm, la cambra el que ha de fer és intentar que els empresaris puguin crear riquesa, que és la seva feina, i puguin crear llocs de treball. És a dir, no, independentment del pensament polític molt respectable que tingui cada empresari. És a dir, la cambra no està per això, la cambra no ha de ser un instrument de l'Estat. Diria que més aviat al contrari. Ha de ser una mena de contrapoder per dir-li als polítics que manen i que poden escriure les lleis com s'ha de fer el marc jurídic per desenvolupar econòmicament millor Catalunya i que els empresaris tinguin més facilitats per crear riquesa i per crear llocs de treball. Jo crec que és a l'inrevés. És a dir, ha de ser un contrapoder, no un instrument en mans del poder polític de tort. I escolti'm, i ara manen uns a la Generalitat. Si demà manés Vox, per fer-ho exagerat, també diria exactament el mateix. No, la cambra ha de ser absolutament un contrapoder per dir-li al poder, al que estigui manant en cada moment, com s'ha de legislar perquè els empresaris ens puguem sentir molt més confortables d'invertir a Catalunya i de crear llocs de treball aquí.
Marcos.
Hi ha una cosa que em costa d'entendre, que si la cambra realment ha de ser aquest contrapoder, si és que l'ha estat mai, no acabo d'entendre realment, més enllà de tots els efectes de forma o presumptes il·legalitats que s'hagin complert, el resultat de les eleccions, mirant particularment un epígraf, no? El de material de transport. I es veu en aquest resultat que el guanyador és un taller de remolcs que
sí,
es diu...
Per sobre de la SEAT i la Nissan. Sí, sí.
Per sobre de la SEAT i de la Nissan.
Sí, sí. I la SEAT...
Què ha passat, no?
No, què ha passat? No, escolta.
I la SEAT treu 7 vots.
7 vots. Efectivament, la SEAT treu 7 vots i la Nissan treu 4 vots.
És impressionant. Sí, sí, jo crec...
És impressionant.
Això vol dir...
Més enllà de l'impressionant que ells... Significa que no han fet absolutament res en aquestes eleccions.
Que no hi ha hagut mobilització per part de la societat civil catalana.
Efectivament, aleshores, no només és un tema...
Que inclús es presentaven elles mateixes.
Efectivament, però no només és un tema dels efectes de forma, presumptes il·legalitats...
No, segur, és el primer que he dit.
Clar.
El primer que he dit és que hi reconec que no hem sigut capaços de mobilitzar a la silente, com diuen els italians, societat civil emprenedora catalana, que té anys d'història molt positiva en fer coses no solament per Catalunya sinó per tota Espanya, no? I en aquest cas pues, s'ha fet de gestió de les seves funcions i de les seves responsabilitats, efectivament, estic absolutament d'acord.
I vostè ha preguntat amb aquesta gent que ha deixat de fer de gestió de responsabilitats per què ho han fet? S'han
bueno, jo he intentat mobilitzar tot el màxim que ha pogut.
Quina és la reacció a partir d'ara?
Bueno, o sigui, sí, banda... però perquè han dit...
ara es lamenten. Clar. I jo els hi dic, escolta, no et lamentis, haver votat. Has votat.
Igual si pensaven que iria a votar l'altre. Dius, ja hi ha de votar un altre.
Haver-hi votat.
Leandro, vinga.
Hi ha hagut una dejeció de responsabilitat de la societat civil emprenedora catalana? Sí. Sí.
Sí, però és que el que em pregunto és a continuació, o sigui, es fa l'anàlisi o la conclusió, hi ha hagut una deixació de funcions. I ara què es fa? Més enllà de lamentar-se.
Per aquí anava la meva pregunta. En aquest sentit, s'estan fent renovacions en diversos organismes econòmics. Fa 4 dies al Cercle d'Economia, i la meva pregunta anava una mica en el que ell deia, no? I ara què? És possible articular a través d'un empresariat de Catalunya algun tipus d'associacions o associacions que facin de contrapoder si realment l'actual president de la Cambra de Comerç vol executar el pla que havia anunciat a la seva campanya electoral?
Bueno, jo crec que ja està d'alguna manera organismes com el Foment, organismes com el futur president del Cercle d'Economia, el Javi Faus, ja estan dient que creuen que ha d'haver-hi molta més imbricació de la societat civil emprenedora amb l'estat espanyol, no? Una de les coses que defensa Javi Faus, que jo comparteixo el 200%, és que s'ha d'intentar que Barcelona sigui, que Espanya tingui una bicapitalitat, i l'altra capital és Barcelona, sens dubte. I què s'ha de fer perquè Barcelona sigui una capital de l'estat espanyol també, com a Madrid? No solament fer que el Senat estigui a Barcelona, sinó moltes més coses, no? Moltes més agències de control econòmic puguin estar a Barcelona, potenciar Barcelona com el port d'entrada a Europa i la connexió sempre amb Àfrica, perquè el corredor mediterrani és un tema que beneficia a tots, a Europa, a Andalusia, a Múrcia, a València, a Catalunya, al Marroc, a Madrid, però qui més beneficia a tots és a Barcelona, no ens oblidem. Per tant, si no busquem aliances, si la Càmera de Barcelona actual amb el futur president, si el senyor Canadell o si repeteixen les eleccions, no sé qui serà, però si no busca aliances d'amistat i d'alineament amb altres regions espanyoles, en Marroc, en França, en Europa i en Madrid, Barcelona perdrà molt. I perquè Barcelona torni a ser una capital, i sigui la capital econòmica del Mediterrà, i sigui bicapital d'Espanya, o fem aquestes aliances o perdrem.
Juan Carlos Valero, som-hi.
Sí, està clar que les eleccions no... hi ha dubtes, no?
Quines eleccions?
Les de les cambres.
Jo no tinc cap dubte, però tinc documentació aprovada.
Sí, té documentació que refrenda que no es van fer bé. Per tant, davant d'una situació d'aquestes característiques, en el terreny jurídic sempre es demanen mesures cautelars. Quines mesures cautelars prendran? Perquè de moment ja s'ha constituït la Cambra, ja hi ha una executiva, hi ha un president, hi ha un discurs, allò que ha comentat vostè, de ser estructura d'estat, de demanar la independència, de negar l'afectació que pugui tenir per l'economia catalana que hagin canviat de seu social 5.000 empreses, etc. Quines mesures cautelars i quan es podran aplicar? Perquè clar, estem veient que això dura, no? S'està aplicant, no?
Sí, el tema és que això està en mans de la justícia, i nosaltres, lògicament, el nostre procediment de reclamar, posar sobre la taula els que creiem que són irregularitats del sistema, ho fem per la via la que creiem més ràpida possible, perquè és clar, lògicament la justícia ordinària, com tots sabem, és molt lenta. Pregunti-li amb el meu amic Sandro Rosell, si no, que s'ha tirat 2 anys a la presó i després han dit no han trobat res. És a dir, la justícia és molt lenta, i si és tan lenta, a lo millor ja acaba la legislatura de la Càmera quan es prengui una resolució. Per tant, lògicament nosaltres hem anat per la via d'urgència, perquè creiem que s'han vulnerat drets fonamentals. Què vol dir drets fonamentals? Això és la Constitució espanyola, l'article 14 d'igualtat de drets. I si no hi ha igualtat de drets entre el senyor Juan Carlos Valero, que va anar a votar presencialment, i el senyor Tusquets, que va votar remotament, perquè vostè tenia més garanties que jo, estem en desigualtat de drets constitucionals entre vostè i jo. I llavors és una vulneració de la Constitució espanyola, l'article 14.
I una qüestió molt concreta.
Entre altres coses, no?
Sí,
i això requereix, segurament, crec jo, no soc jurista, però requereix mesures cautelars perquè el problema no s'agreugi.
I una qüestió molt concreta, si el jutge al final arribés a la conclusió de que s'haurien de repetir les eleccions, vostè es tornaria a presentar?
Si tinc recolzament i forces a darrere que m'ho demanen, sí, sens dubte, perquè hem treballat molt i força durant les eleccions, sí.
Abans, quan feia aquest advertiment al senyor Canadell de que, bueno, si no té complicitats a la resta d'Espanya anirem malament, m'ha fet recordar una valoració que va fer el president Torra al balanç del seu mandat, del primer any de mandat, dient que bueno, no, que estava molt content perquè les exportacions de Catalunya ja eren totes a fora d'Espanya i que, bueno, pues que queda igual, que nosaltres el nostre àmbit comercial i econòmic no té res a veure amb Espanya. No sé què pensa d'això i també d'aquest anàlisi eufòric que va fer el president dient que Catalunya va bien, cuando al mismo tiempo dice que estamos oprimidos. Pero bueno, eso ya es una reflexión meva porque hay cosas que no acabo de entender. Pero bueno.
Y los números se pueden manipular de muchas maneras, ¿eh? A favor y en contra, ¿eh? Lo que sí que es evident, y eso es percep, es que hay muchas inversiones que se anaban a hacer a Cataluña, que no se han hecho a Cataluña, o que al menos están en stand-by, ¿no? A la espera de prendre una decisión, y eso mai es bo. I a més, inversions sobretot internacionals que davant de dir, bueno, però si Catalunya estarà dins d'Europa, estarà dins de l'euro, si no, és que un gran inversor internacional, el diner té por, sempre, i el diner el que requereix és estabilitat en el marc legislatiu, en el marc fiscal i en el marc monetari, etc. Si veu que Catalunya, que és una magnífica regió de desenvolupament a Europa, i Barcelona és absolutament extraordinària com a ciutat per anar a viure, per inversions, si resulta que tenim la major pressió fiscal d'Europa, els empresaris aquí a Catalunya, si resulta que hi ha la incertitud de si podem o no estar un minut fora d'Europa o un minut fora de l'euro, lògicament el gran diner internacional o canvia de decisió i si pensava invertir a Catalunya se'n va a un altre puesto, o almenys s'ho espera i no pren la decisió. I això no és bo. I els números es poden manipular molt, però la realitat és aquesta. I jo que tinc molt de relat amb grans inversions internacionals per la meva feina de gestor de fons d'inversió, sobretot amb inversors internacionals, percebeixo clarament la seva opinió, que em diuen, escolta, què passa aquí? Explica-m'ho. Jo intento reconfortar-los i dir que no passa res, però bueno, no és
costa.
Fàcil, no és fàcil, eh? I conec molts casos que no s'han fet les inversions perquè simplement perquè no hi ha la garantia de seguretat jurídica en el futur.
Hi ha algun cas flagrant, vull dir, o sagnant, vull dir, un projecte internacional que no s'ha fet per culpa d'aquesta...
Sense dir noms, poder, no?
Bueno,
alguna agència, no, reguladora europea que no...
Exacte, bueno, l'agència de medicament, moltes coses. L'agència de medicament, vam perdre també la Ryder Cup a favor de Roma de l'any 2022. Els Jocs Olímpics d'hivern els ha donat ara a Milà, quan nosaltres tenim de Pirineus. És a dir, i empreses, no ho facis dir perquè són secret d'empreses que volien invertir aquí i no ho han fet, no puc donar els noms. Però vamos, és evident i és de lògic pensar que el diner en principi té por i el que vol és garanties d'estabilitat, garanties d'un marc estable, polític, fiscal, econòmic i monetari per fer les seves inversions en un lloc determinat. I fiscal, repeteixo, és que la pressió fiscal que tenim els empresaris a Catalunya és la més gran d'Europa. És que l'impost de patrimoni només existeix a Espanya i a Madrid està bonificat i a Catalunya està augmentat, per exemple, no? Per posar un exemple. Llavors, com vols atraure inversors que s'estableixin aquí, visquin aquí, etcètera, que diuen, sí, escolta, com a Barcelona es viu en lloc del món, però després passa Hisenda al rescat i diu, però què passa aquí, tu? M'entorno a marxar. A veure, si tu vols atraure inversors, has de fer com Irlanda, que és, en comptes de pujar impostos, baixar-los per atraure aquests inversors i per fer-ho fa ser business friendly. I business friendly vol dir amicable amb els inversors que han de començar a invertir. Si no, perdrem. I jo no veig... L'únic que he vist és que ha anat augmentant els impostos en comptes de ser reduïts.
Marcos.
Sí, volia preguntar-li, existeix el risc de que ara la Cambra de Barcelona presidida pel senyor Canadell acabi fora de la Cambra d'Espanya?
Bueno, no ho sé, això s'hauria de preguntar amb el José Luis Bonet, segurament, que és el president de la Cambra d'Espanya. Jo no em correspon. És una decisió de l'òrgan de la Cambra d'Espanya. Home, a mi no m'agradaria que Barcelona, que és vicepresident de la Cambra d'Espanya, quedés exclosa, sincerament, perquè el que necessitem és els màxims fons possibles del reparto que es fa perquè vinguin a poder promoure pues, la digitalització, la internacionalització, el finançament. L'important és que les petites empreses es converteixin en mitjanes, les mitjanes es converteixin en grans i les grans siguin globals, mundials, perquè si no tenim tamany no podrem competir. És a dir, com es diu, el Talleres Martínez aquest que guanya de la Nissan Gasset, no sé, no desconec com és aquesta empresa, però si aquesta empresa difícilment podrà competir globalment amb la Seat i amb la Nissan en els que els ha guanyat. És a dir, no podem despreciar la gran empresa, perquè a part d'invertir en el territori i crear llocs de treball directes, multiplica per 9 els indirectes que crea creant petites i mitjanes empreses que es beneficien de les grans empreses multinacionals que inverteixen al nostre territori. No les podem demonitzar, al contrari, no les podem demonitzar, és un gran error.
En aquest sentit, la futura llei de cambres que vol legislar la Generalitat preveu això, treure poder i pes...
Preveu que les 14 cadires de més pagament no siguin 14, sí. No sé quants, 4, 5, 6, no ho sé, res. El que voldran fer. Bueno, jo no sé qui finançarà la diferència, perquè hi ha dues maneres de finançar la diferència: que tornar, que sigui quota obligatòria cameral a totes les empreses que paguin impost a Catalunya, hi hagi una quota cameral, siguin petites, mitjanes o grans, o autònoms, aquesta és una solució, o si no, que surti del pressupost de la Generalitat, el qual seria un gran error, perquè la Cambra ha de ser independent, no solament política i socialment del polític de torn que mani, sinó també econòmicament. No pot estar rebent subvencions del govern de torn, perquè si no deixa perdre la seva independència. Si es vol substituir el que paguen les grans empreses, que no es beneficien de res de la Càmera, perquè no necessiten digitalitzar-se, ja ho estan, no necessiten internacionalitzar-se, ja ho estan, no necessiten finançar-se, ja se saben finançar directament, no necessiten els serveis de la Càmera, ho fan de gratis amore. És que les volem demonitzar i volem fotre-les fora, un gran error. I com es canvia el pressupost? Que ho pagui la Generalitat? Gran error, perquè llavors la Càmera no tindrà independència, no serà independent del poder polític.
Molt bé.
Vostè és partidari de no tocar aquest tema de les empreses que paguen una...
Jo el que dic és que jo seria partidari de tornar al règim antic, que tots amb la mesura de seguretat poguessin contribuir, perquè després se sentirien més responsables i partícips de la Càmera, encara que sigui un euro, m'és igual, encara que sigui un euro. No és un tema d'import, és un tema de que la gent no sabia que pertanyia a la Càmera, perquè com no paga res, la gent no ho sap, i si no ho sap tampoc vota. Jo soc partidari segurament de que tots contribuïm, les grans empreses molt i les petites empreses pràcticament res, i els autònoms pràcticament res, però algo, encara que sigui un euro, perquè llavors et sents partícip i és com el ser soci del Barça, tu, que soci del Barça, el soci del Barça paguem, no arriba ni al 4% del pressupost, però ens sentim propietaris, no? Pues això...
Escolti, ja parlarem del Barça d'aquí un moment també, eh?
Exactament igual, no?
Parlarem una mica.
És a dir, no. Jo sóc partidari d'això.
De tornar les quotes obligatòries.
Sí? Sí, encara que siguin mínimes.
Esteu escoltant el Converses, com cada dissabte, a la cadena COPE Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana ens visita el senyor Carles Tusquets, empresari, financer, president del Banco Mediolanum. Parlem amb ell com a candidat que ha estat de la Càmera de Comerç de Barcelona, de tot un procés que ha envoltat aquestes eleccions que han acabat els jutjats. I ho estem fent amb el Juan Carlos Valero, Marcos Pardeiro, María Jesús Cañizares i el Leandro Lamor. El Valero tenia moltes ganes de preguntar, fa estona que aixeca el dit i diu...
Bueno, fa estona que no em dones la paraula.
No preguntes, bueno, escolti, que el senyor Tusquets s'explica també que el... val la pena escoltar-lo.
Sí, no. Sí. La qüestió...
També val la pena escoltar-lo vostè, Valero, però vinga, pregunti.
Anem a veure, davant de l'ensimismament, la mirada cap endins de la... l'actual direcció de la Càmera de Comerç Independentista, el Cercle d'Economia s'ha renovat amb, per exemple, el president de SEAT, el Luca De Meo, sí. No està a la Càmera de Comerç, però sí. Està al Cercle d'Economia, sí. I el senyor Fau s'ha rodejat de el que seria, per entendre'ns, el veritable motor, no?, o plataforma de promoció econòmica de Barcelona. Vostè creu que en aquests moments la Càmera baixarà allò en picat en quant
A veure, jo no ho desitjo, Jo sóc un home del Cercle, sóc expresident del Cercle també d'Economia, eh? Jo he estat president del Cercle d'Economia i sóc soci des de que era estudiant d'Econòmiques. Per tant, sóc un home del Cercle, crec en el Cercle, crec que el Cercle és una cosa transversal, no és partidista. Té les juntes directives, la formen gent de diferent opinió política i social, no solament empresaris sinó també professionals i acadèmics, amb la qual és molt transversal i la seva opinió té aquest avantatge de ser una opinió molt transversal. Per tant, jo sóc un home Cercle, en primer lloc. Crec també que el Javi Faus ho farà bé, el conec de fa molts anys i crec que ho farà bé, està composant una junta directiva, crec, molt adequada, a més, 10 dones i 10 homes, cosa que no és gens fàcil, eh? Això té un gran mèrit també, ho ha fet molt bé i ha trobat 10 dones molt vàlides totes. Per tant, estic convençut que pot continuar sent el que ha estat sempre el Cercle, no? Una opinió transversal de absolutament independent d'intentar ajudar per millorar les coses, no? I europeista i integradora, com és la composició dels socis del Cercle.
Però jo no sé si la pregunta del Joan Carles...
No, però llavors, això restarà o no restarà. Home, això dependrà de l'habilitat del comitè executiu de la Cambra de poder recollir la màxima integració possible d'empresarial català, d'empresarial de Barcelona.
Si
aquest ensimismamiento que deies de només recollir les interioritats i les necessitats o el que pensen els que es consideren a l'1,6% d'independentisme, home, jo crec que llavors perdrà molt del poder que té la Càmera, que té moltíssim, eh? Perquè pot nomenar gent al port, a l'aeroport, Turisme a Barcelona, Zona Franca, Barcelona Centre de Disseny, etcètera, etcètera, la Caixa, inclús la Fundació de la Caixa, etcètera, té un poder de nomenar i demanar, perquè és consulta obligatòria per part de l'administració de qualsevol legislació econòmica i social i econòmica. És obligatori consulta a la Càmera. I també la relació internacional que té a través d'Eurosams. Poder crear la internacionalització, de proveir de finançament a les petites empreses perquè pensem que abans de la crisi financera a Espanya hi havia 100 i pico bancs, però 60 grups bancaris, avui hi ha 8 o 9 només, amb la qual hi ha menys portes a les que trucar per part de les petites i mitjanes empreses per finançar-se a llarg termini, amb la qual la capacitat que pot tindre la Cambra d'ajudar a la búsqueda d'altres fonts de finançament a fora del banc, a fora dels bancs, és molt important, i a més el caire internacional d'aconseguir socis o aconseguir que aquestes empreses puguin guanyar tamany és molt important. Si tot això no es fa i ens mirem al melic i direm que Catalunya és una cosa a part, que no s'integra amb Europa, amb Espanya, amb la resta del món, i que només escolta l'1,6%
malament, no?
De l'empresariat, llavors sí que perdrem, segur.
Escolti, vostè ha pogut parlar amb el senyor Canadell? Heu tingut alguna conversa formal?
Vam parlar quan teníem debat conjunt, clar, lògicament.
I després de les eleccions i el
després,
resultat?
Després, el dia de les eleccions, jo li vaig a... quan va sortir... hi ha una foto que es va sortir a tots els diaris en primera plana, que estic jo parlant amb ell, i li dic, home, escolta, et felicito per la teva capacitat de mobilització, però que vull que sàpigues clarament que estic impugnant tot perquè s'ha fet malament, i que ho sàpigues, i que ho sàpigues de primera mà.
I què li va dir? I què li va dir?
No, es va quedar disparat. Vale.
I escolti una cosa, i en aquell moment que vam poder parlar, li va explicar al senyor Canadell quin projecte tenia, si ell volia fer, si volia ser el president de les empreses, procurar per les empreses o procurar per un projecte polític i la famosa República Catalana que sempre es posa a la boca.
Ell va fer dos discursos. Un, abans com a candidat, va fer un discurs que em va semblar integrador, i una vegada va sortir elegit, pendent de les impugnacions, repeteixo, però una vegada sortir elegit, el discurs de donar les gràcies va ser, des del meu punt de vista, bastant rupturista i polític, poc empresarial i més polític que empresarial. Amb la qual cosa, bueno, no sé quin és el de bo. El de bo és el primer o el segon, no ho sé.
Aquesta setmana el ple del Parlament s'ha parlat del projecte Barcelona World, i hem sentit una frase que sembla que ha fet fortuna, de capitalismo de amiguetes, que això ho diu la CUP, ho diu els comuns. Vostè què pensa quan...
No sé el que vol dir.
Bueno, no sé si té a veure amb el business friendly.
No sé quins són els amiguetes.
Bueno, suposo que parlen de les comissions, de l'amiguismo... De l'Ibex. Jo crec que va per Convergència, els amiguetes són els que fan els negocis, crec, no ho sé. Però bueno,
a veure, jo tinc una mentalitat, jo tinc una mentalitat global, no d'amiguetes de barri i de mirar-se el malic, com deia, sinó que és el món. El món ja és global, perdoneu. És a dir, o és que Zara, per posar un exemple, no té la majoria dels seus ingressos fora d'Espanya? És una empresa global, és una empresa gallega, no? És una empresa global. O és que Apple és una empresa americana? No, és una empresa global. És a dir, el món és global. Per tant, el capitalisme és un sistema que té els seus defectes, lògicament, però jo crec que és el menys dolent de tots els sistemes econòmics que s'han produït. Lògicament hi ha regles, i per això estan els reguladors, per regular que no hi hagin abusos. Però el que no podem és posar fronteres a la inversió. Al revés, el que hem de ser, si som intel·ligents, és saber treure aquesta inversió. És que hi ha moltíssims diners per invertir al món, però moltíssims diners pendents d'inversió, pendents de prendre decisió. I és una carrera entre països, entre regions. No és un tema de amiguet, perquè ets amic meu i ets el meu veí o estàs amb el meu partit. Això és absurd, això és una tonteria. El que hem de fer és fer que Catalunya i Barcelona, que és més nom que Catalunya, que Barcelona és molt més marca que Catalunya, no oblidem, sigui realment business friendly, atregui inversors internacionals i la gent se senti còmoda aquí, se senti segura, se senti que se'l tracta bé com a inversors i que pot desenvolupar una empresa que tingui clients i proveïdors a nivell mundial. Això és l'important.
Leandro.
Sí, vostè coneix molt bé el món econòmic, el món dels fons d'inversió. Hi ha molts titulars que són inquietants sobre el panorama econòmic a curt, a mig termini, de tipus polític, de tipus macroeconòmic. Què ens està venint a sobre? Un nou 2008, un nou crac, o és una recessió, una desacceleració del creixement dels darrers anys?
No crec que estiguem en recessió, no crec que repetirem el crac financer del 2007-2008. No estem en les mateixes condicions, no veig bombolles, per entendre's, financeres, en absolut. El que sí que veig és una certa desacceleració. Per què? Perquè hi ha moltes incògnites en aquest món. I la inversió necessita despejar incògnites, no? Tenim el problema del comerç internacional, la guerra comercial entre Estats Units i la Xina, Europa entremig sense saber ben bé el que ha de fer, tenim el Brexit, tenim els populismes a Itàlia, a Espanya també, a Hongria, a diversos països, a França, a Holanda, és a dir, a Europa en general. Tenim el problema de la immigració, molt important. Tenim un problema d'Àfrica. Àfrica és el futur. Àfrica s'ha de protegir perquè és el nostre futur i s'ha d'invertir a Àfrica, com estan fent els xinesos, per exemple. Tenim moltíssimes incògnites. Europa està una miqueta en terra de ningú, sense saber ben bé quin paper jugar. Això és greu. I això comporta que moltes inversions, que hi ha moltíssims diners en fons d'inversió pendents de prendre la decisió, moltíssims diners, o sigui, us ho puc agrair, milers i milers i milers de dòlars i d'euros, bueno, que retarden la decisió d'inversió o la ubiquen en els puestos on hi hagi menys inestabilitat política o de marc global, no? Però no sóc pessimista, jo crec que sí que hi ha una desaceleració, és a dir, un creixement menor del que teníem esperat i del que havíem tingut en anys anteriors, o sigui, però creixement. El món sempre creix, sobretot a llarg termini. A lo millor aquesta regió, aquest país, aquest continent, no sé què, no creix determinat any, però el món en el seu conjunt sempre ha crescut. Sempre que escolta, amb aquest llibre que té...
Sí, ara volia preguntar-li per
les seves mans. Hi ha un
el títol del llibre és espectacular, no? Cañizares, com es diu el llibre?
Enriquéceme despacio que tengo prisa.
Pues hi ha un capítol que diu compra el mundo, que el mundo siempre crece. Y a ver, sempre
aquí hi ha solucions màgiques, senyor Busqué? Hi ha solucions màgiques per fer-se...
No, és qüestió de màgia, és qüestió de lògica. És a dir, miri, el cervell humà...
Dic, solucions màgiques per fer-se ric no n'hi ha, vull dir, suposo que és treballar i pica pedra, no?
Aquí però... no, la bola de vidre, jo he anat al Cort Inglés a sexta planta i m'han dit que encara no està a la venda, la bola de vidre. Per tant, no hi ha solucions
màgiques. Però escolti, alguna pista deu donar amb aquest llibre, no?
El que dic és una pista de recollir, després de molts anys, no vull dir quants, perquè si no em retirareu ràpidament, molts anys del sector financer, veient molts clients, veient molts errors, incluint els propis, el que tracta aquest llibre és com evitar els errors que el 95% dels éssers humans cometem amb els nostres estalvis. I per què? Perquè la ment humana està dissenyada pel curt termini, no pel llarg termini. I l'estalvi és una cosa de llarg termini, no de curt. No sabem adequar el nostre comportament amb el nostre horitzó temporal de les nostres inversions i els nostres estalvis. Vale? Què vol dir això? Quan veiem moltes fletxes verdes amb els vostres mitjans, els vostres ràdios, les vostres televisions, els vostres diaris, la gent s'anima i comença a invertir. Ja és car, ja no val la pena. I quan veiem moltes fletxes vermelles, la gent té por,
retrau,
i comença a dir, és un gran error, és quan s'ha de comprar. O el senyor Warren Buffett, que és el tio més ric del món, i no ha treballat mai a la seva vida, l'únic que ha fet és fer el contrari del que fa la gran majoria de la gent, que és quan la gent té por, ell compra. I quan la gent està eufòrica, ell ven. Simple, és així de simple, no? Pues, però com no tenim dissenyat el nostre cervell per llarg termini, clar, sinó per curt termini, tenim gana, necessitem menjar immediatament, tenim fred, un abric immediatament, etc. No pensem...
Pensar el dia següent, no? Sempre.
I la por al fracàs no té res a veure amb això, vull dir, som un país que ens consta molt això del fracàs, i per això diuen que no som emprenedors, que no s'ensenya a les escoles a dir, bueno... No, una persona s'ha d'arriesgar i bueno, si fracassa no passa nada, te vuelves a levantar, però sembla que no...
Bueno, als Estats Units és un exemple de gent que ha fracassat diverses vegades i el mateix president Trump s'ha arruïnat 3 vegades i mira, ja és el president dels Estats Units. I jo no estic al 300%
d'acord,
estic amb absolutament desacord amb tot el que fa, però bueno, però a pesar d'això és un exemple bastant evident de que als Estats Units es pot arruïnar-se diverses vegades i tornar-se a aixecar.
I tornar a remuntar.
I això és un exemple, no?
Senyor Carles Tusquets, ha estat un plaer fer aquesta conversa aquest dissabte amb vostè. Moltíssima sort, que vagi molt bé. Empresari,
gràcies,
financer, president de Banco Mediolanum, i aviam com acaba aquesta aventura de la Cambra de Comerç de Barcelona, eh?
Molt bé.
I també escriptor, gràcies. No oblidem aquest llibre, Enriquéceme despacio que tengo prisa, cómo ahorrar y sacar partido.
Ara que venen les vacances,
sí, és una bona lectura.
Dedico que en menys de 2 hores pot llegir, perquè és molt didàctic, amb dibuixets i tot, és molt fàcil.
Fantàstic, doncs bona lectura per aquestes vacances d'estiu. Senyor Tusquets, gràcies, bona tarda i sort.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també a Leandro Lamor, Juan Carlos Valero, Marcos Pardeiro, Mari Jesús Cañizares, tornem dissabte que ve, com sempre, a Cadena Cope Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana.